Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils tenim amb nosaltres Carles Brugaroles, de Convergència i Unió, Pere Soler, del PSC, Joan Calderón, d'Iniciativa, i també Ignasi Bea, de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
El Partit Popular no participa a la tertúlia, ha trucat per dir que finalment no podrien venir, ho dic perquè totes aquelles persones que ens escoltin doncs que sàpiguen que estaven convidats, però que per motius aliens a la seva voluntat no hi podran participar. Parlem del tinent d'alcalde de Territori, Mobilitat i Comerç, Josep Romero, que renunciarà al ple d'aquest mes a l'acte de regidor per motius personals, tal com ha comunicat aquest dimarts en Junta de Govern. En declaracions a Cuba.cat, Romero ha afirmat que vol estar més a prop de la família i que amb la seva marxa tornarà a dedicar-se al món del comerç. Ara el grup municipal de Convergència i Unió haurà d'incorporar un nou regidor en substitució de Romero. El següent a la llista és el membre de l'executiva local i comarcal d'Unió Democràtica, Lluís Fernández, que actualment ocupa la presidència de la Fundació Sant Cugat Actiu. Segons assegur.cat, Fernández, empresari també vinculat al comerç local, acceptarà l'acte de regidor. De fet, a 1:45 d'aquest migdia tenim una roda de premsa en què parlaran tant Romero com l'alcaldessa Mercè Conesa. Dit això, m'agradaria saber quina és la seva valoració d'aquesta renúncia per motius personals i sobretot com consideren que s'hauria de redistribuir les competències que assumia Josep Romero i també que els semblaria que Lluís Fernández fos nou regidor. Carles Brugaroles, de Convergència i Unió, molt bon dia.
Bon dia. Un matís primer.
Digui'm.
En Lluís és el director de la Fundació.
Director, no? Perfecte.
La presidenta és l'alcaldessa. A veure, el primer, el més important, a mi em sembla que estem doncs, davant d'una notícia que ens proporciona el nostre company i amic, en Josep Romero, que és una persona de llarga trajectòria amb la vida del municipi i de l'Ajuntament, amb dues etapes diferents, i que ha fet una tasca, jo diria, que molt encomiable i que juga un paper doncs, que va molt més enllà d'allò que és tangible, no? Perquè és una persona que té doncs, unes habilitats humanes molt importants i que ha ajudat, sens dubte, a cohesionar molt i a cohesionar el món del comerç entre si, el món del comerç amb les institucions públiques del municipi, els equips de govern entre si, els equips de govern amb l'oposició. És una persona que té un tarannà doncs, dialogant, que cerca l'acord i que sempre doncs, ha buscat millores i, de fet, ara en aquest moment doncs, són moltes els projectes importants, tangibles del municipi en l'àmbit de la dinamització del comerç, que tots sabem que és un sector econòmic que està patint molt encara i que, per tant, doncs, necessitava doncs, això, no?, de la cohesió del propi món del comerç i de la cohesió d'aquest món amb l'administració. Crec que això en Romero ha jugat un paper encomiable i, per tant, doncs, lamentar que per raons personals i de cicle vital, no?, ell hagi pres aquesta decisió, però també crec que, des de la meva perspectiva, almenys a títol personal, doncs mereix una forta abraçada i una forta felicitació per la tasca que desenvolupa.
Sobre els canvis del Cartipàs, ara, amb la nova entrada d'un regidor?
Bé, jo crec que aquest és un tema que tot és molt, tot plegat és molt recent, no? I el Cartipàs sabem que és una competència de l'alcaldessa i, per tant, jo crec que hem d'esperar, Hem d'esperar una miqueta a veure com tot plegat va prenent cos. Tot que sí que, home, hem de constatar que aquest equip de govern doncs, té moltes fortaleses i que de ben segur les carteres que deixarà vacants el company Josep Romero doncs, seran ocupades per persones ja amb recorregut i que la ciutadania doncs, no notarà res en el plan negatiu i per tant un missatge de tranquil·litat i de continuïtat.
Pere Soler, del PSC.
Sí, respecte a la renúncia de Josep Romero, dues qüestions molt breus. La primera, respecte, i la segona és encara ens ha de demostrar què ha fet en l'àmbit de la mobilitat. Respecte a les competències a la distribució del Cartipàs, és una tasca que correspon a l'alcaldessa. En tot cas, cal recordar que ja tenim dos regidors que fan funcions de govern i que no se sap el que es fa. Esperem que en aquesta nova etapa del senyor Fernández, que també ha de demostrar a la ciutadania la seva vinculació amb l'Ajuntament i el que ha fet fins ara, doncs esperem que tingui un millor acabament de l'etapa d'aquest mandat.
Iniciativa?
Bé, en primer lloc, bon dia a tothom. Digui la sorpresa d'aquest anunci a un any de les eleccions municipals. Jo crec que és veritat que és una decisió personal i que és absolutament legítima i respectable, però un any de les eleccions municipals no deixa de sorprendre una decisió d'aquestes característiques, no? Que es deixi l'acte de regidor i tal. Però, per altra banda, també respecte absolut i reconèixer la trajectòria del Josep Romero a l'Ajuntament. És veritat que ha portat comerç, ara era tinent d'alcalde, de territori i mobilitat, i en aquest sentit aviam com a reformar el cartipàs municipal. Res més, respecte i valorar positivament doncs, la dedicació en aquest cas que molta gent, com els que estem en aquesta taula, en un moment determinat de la nostra vida decidim ser servidors públics, i en aquest cas el Josep ha decidit que s'ha acabat aquesta etapa i que volen entomar nous projectes i noves fites, no? Doncs que tingui sort i encerts en aquesta nova etapa.
La CUP, Ignasi Bea.
Sí, bon dia. Bé, la veritat és que nosaltres de la CUP sempre parlem més de projectes polítics i no de persones. A mi la veritat és que també m'ha sorprès la decisió perquè no en tenia notícia, però penso que és legítima, es vol dedicar més a la família, em sembla molt bé. L'únic que nosaltres ja considerem, i això no només pel Josep Romero, sinó que potser ha estat massa anys en política, no? Nosaltres creiem que la política ha de ser uns anys de la teva vida en què t'hi dediques per vocació, però bueno, potser ha estat massa anys al capdavant i potser per això ara necessita deixar-ho, no? Ja dic, jo crec que és legítim, no faig massa valoració política de la qüestió, esperem que la persona que li ha fet el relleu posi les ganes que tenia ell. Jo la veritat és que a nivell personal i alguien també, sempre que hem tractat amb ell, doncs hi ha hagut un tracte bo, un tracte cordial i almenys sí la voluntat de fer coses, no? En tot cas, i com a última cosa, potser per posar una mica de dit a la nafra, això el que fa és un evident canvi en la correlació de forces, Convergència i Unió dins de l'Ajuntament, i aleshores m'intriga veure, no? Perquè quan, bueno, això m'intriga bastant perquè si entrarà una persona d'Unió doncs no sé com es compensarà la qüestió, i també la qüestió de Jordi Puigneró, per exemple, que no sabem què fa, i la Silvia Cazorla no sabem què fa, aviam si fan alguna cosa.
Algun comentari? Carles Burgaroles.
El grup municipal de Convergència i Unió, tothom ho sabem, és un grup que és ampli, té 15 regidors. Ja des del moment de la constitució del primer cartipàs hi ha una de les nostres regidores, no perquè no tingués capacitat i recorregut personal i professional, però es va decidir en el seu moment doncs, que quedaria sense cartera. I bé, és un equip que jo crec que té fortalesa més que suficient per afrontar circumstàncies com les que han anat succeint. Això jo crec que és lògic, i en la majoria de les legislatures passa doncs, que hi ha regidors de tots els grups, diguem, no? Pot passar que regidors de tots els grups doncs que es trobin en conjuntures com aquesta, no? amb una oportunitat professional, amb circumstàncies familiars o el que sigui, i que impliquin canvis. Jo, en tot cas, el meu missatge és de que aquest equip de govern està preparat per afrontar també aquesta situació sense que hi hagi cap impacte negatiu per la ciutadania, i que la qüestió de la correlació de forces entre Convergència Democràtica i Unió Democràtica a Sant Cugat, doncs jo crec que no és un tema que estigui sobre la taula. Sí, no, des d'una perspectiva conflictiva, al contrari, jo crec que tenim un equip de govern i dos partits aquí federats a Sant Cugat, i com a tants altres llocs, que funcionem doncs, com un bloc i amb un nivell de cohesió molt, molt elevat, i no veig tampoc que hi hagi un canvi molt significatiu de correlació de forces, estant com estem a pocs mesos ja de les eleccions municipals, i quan tot això es pacta quan ens hem de presentar les eleccions. Llavors, en aquell moment es pacta un ordre a les llistes i altres qüestions que es mantenen i que no tenen per què violentar-se en circumstàncies com les actuals. Per tant, jo no preveig, diguem-ne, una conflictivitat entre els partits per aquesta qüestió.
En les valoracions que fem anualment en el nostre partit sobre l'equip de govern, precisament el Josep Romero no era de les persones més ben valorades. No valorem excessivament positiva la tasca que ha realitzat quan ha estat en el govern, ni quan va estar la regidor del nostre grup municipal els primers anys de la democràcia, ni ara que ho va estar des dels inicis de Lluís Recoder. Per tant, entenem que sigui fàcil la substitució per una altra persona en les tasques que se li encomanaran ara. La redistribució, doncs, ja ho veurem.
Algun comentari més? No? Doncs passem de parlar de renúncies a abdicacions. Felip VI serà proclamat rei el 18 de juny. El Consell de Ministres ja ha enviat a les Corts una llei orgànica de només un article i una disposició final per regular únicament l'abdicació del rei Joan Carles en el príncep Felip i no futures possibles abdicacions. El rei i el seu successor han aparegut junts en el primer acte públic després de l'anunci, i també tenim pendent què votaran els partits polítics en aquesta llei d'abdicació. Si no ha decidit el seu vot sobre l'abdicació, i Esquerra i l'Esquerra Plural, Esquerra Republicana volia dir, hi votaran en contra. La llei orgànica que tirarà endavant l'abdicació del rei comptarà també amb el suport del PP, el PSOE, UPyD, mentre que el PNB s'abstindrà. Tot això amb diverses també reclamacions de debat sobre qui ha de ser el cap de l'Estat. I a Sant Cugat vam tenir la manifestació, la concentració davant de l'Ajuntament, amb 400 persones també reclamant una república, tot i que amb matisos diferents segons qui es va manifestar. Voldria conèixer la seva opinió, sobretot sobre aquesta llei orgànica que ha de tirar endavant per decidir o per acabar de tancar aquesta abdicació. Carles Brugaroles, què farà Convergència i Unió? O Unió i Convergència?
Tinc la sensació
és el que toca, eh?
Tinc la sensació i puc dir que també l'esperança que com a mínim ens abstindrem,
eh? En conjunt, Convergència i Unió, eh?
Com a mínim ens hauríem d'abstenir,
com a mínim, què vol dir com a màxim?
Que home, jo diria que estem davant d'un d'una qüestió que afecta de forma tangencial al model, no? Però jo crec que tots estem d'acord que de vegades hi ha votacions que afecten una qüestió davant la qual tu filosòficament has d'estar en contra, i per tant amb un marc de respecte i de les valoracions que es podran fer les que es vulguin fer, no? Respecte al rei Joan Carles i respecte a la persona del que serà rei Felip VI d'Espanya, no? Però que aquesta no és la nostra, diguem-ne, no és el nostre esquema ideal, és evident, no? És evident que Convergència i Unió són dos partits nacionalistes que considerem que Catalunya és una nació, i és evident, doncs, diguem-ne, que en fi, que la història dels Borbons és la que és, i que no podem combregar filosòficament amb tota aquesta història de la monarquia, i que per tant quan s'esdevé un fenomen d'aquests com és una successió, una abdicació, etc., doncs nosaltres des del respecte, des de la serenitat, però crec que no li haurien de donar un suport explícit amb lleis aquestes, bo i sabent que això no tindrà cap efecte real, perquè les majories parlamentàries del Partit Socialista i del Partit Popular són evidents, són clares, i per tant, doncs, no... Però bueno, com a expressió de posicionament, crec que com a mínim ens haurien d'abstenir.
PSC?
Bé...
Què faran els seus diputats?
Com és sabut, el nostre partit aposta per una profunda reforma de la Constitució, per resoldre diverses qüestions, tant d'àmbit d'organització com d'àmbit de sentiment de pertinença. Ahir precisament vam tenir executiva local ordinària per tractar diversos assumptes, i van emprendre la decisió d'emetre un comunicat que suposo que els hi deu haver arribat a tots els mitjans de comunicació, mostrant el nou, fent nostre el comunicat de la Federació de Barcelona, en què reclamem un canvi de la Constitució, avançar cap a un estat federal i avançar cap a una consulta del canvi de model d'organització de l'estat, i avançar, preguntar a la ciutadania si el que volen és una república o volen mantenir la monarquia. Dit això, que és la postura oficial de l'agrupació de Sant Cugat, del PSC de Sant Cugat, que és ben entès que s'ha desmarcat, doncs, d'alguns posicionaments, tant del PSOE com d'alguns membres de la direcció nacional, dit això, la meva postura és que un partit que en el seu ADN té el republicanisme i té l'estat federal com a fita o com a horitzó a aconseguir, no entenc les postures del socialisme espanyol, ni les postures que sembla que la direcció nacional tindrà en aquest moment. Jo el que podíem entendre fins ara és que hi havia persones que es declaraven més que monàrquiques juancarlistes, pel paper del Juan Carlos amb la transició. Aquest és un altre debat. Dit això, un cop abdicat al juancarlisme, ja no hi ha motius per mantenir, diguéssim, postures monàrquiques. També cal dir que aquesta llei orgànica s'aprova amb una majoria absoluta i que, per tant, els vots del PSOE no serien necessaris per tirar endavant aquesta llei orgànica d'abdicació. Per tant, no entenc encara menys que el posicionament del PSOE a nivell nacional no sigui plantar-se i dir: nosaltres volem fer una consulta, un referèndum, no consulta, sinó un referèndum sobre quin és el model d'organització que volem per al nostre estat, o bé regits per una monarquia o bé regits per una república. I per tant, no entenem aquesta postura, i així ho hem demostrat, i jo com a socialista i com a membre del partit, doncs ho poso en qüestió. Què faran els nostres diputats? Miri, no ho sé, però em sembla que tothom...
Li anava a preguntar, eh?
No, però em sembla que tothom té en ment quin serà el paper que jugarem allà. Tornarem a jugar un trist paper si ens posem de la banda del sí a favor d'aquesta llei.
Iniciativa?
Bueno, bé, amb l'abdicació del rei Joan Carles, evidentment, crec que era el moment d'obrir el debat sobre el model d'estat que es vol a l'estat, no? I evidentment nosaltres ja oficialment és públic i notori que el que volem és un referèndum per decidir el model d'estat que es vol a l'estat espanyol, atès que la situació actual és diferent. També no deixa de ser curiós que aquest anunci es faci després d'unes eleccions, vale, europees, ideològiques i tal, en el que un dels missatges que dona la ciutadania amb els resultats que es donen és que es trenca el bipartidisme, que es trenca l'statu quo i que es trenca l'establishment polític. I sembla que es vulgui accelerar tot per tal de que aquest statu quo no canvi. O sigui, jo tinc la sensació que estem en un moment de segona transició, una segona transició feta des de dalt una vegada més, una segona transició lampedusiana en el sentit de que tot canvi perquè no canvi res, i per tant, des del nostre punt de vista, el que cal és, en ple segle XXI, doncs que la ciutadania expressi la seva opinió sobre el model d'estat. Estem demanant un referèndum, l'Esquerra Plural està demanant un referèndum, i en aquest referèndum pot guanyar un model d'estat republicà o no. Per tant, jo crec que en aquest sentit, igual que els catalans volem decidir el nostre futur, jo crec que l'estat espanyol també té tot el dret, la ciutadania de l'estat espanyol, a decidir el seu futur i com vol organitzar-se i com vol que sigui el seu estat. Em sorprèn, en aquest cas, la postura, i mira el matís, Pere, de la direcció del PSOE, de la cúpula del PSOE. Uh-huh. Crec que està imbuïda per aquest manteniment de l'establishment i de l'estatu quo, perquè, correcte, perquè res canviï, perquè tot continuï igual, i mantenir les seves quotes de poder o quotes d'influència o quotes del que sigui. Em sorprèn molt perquè el militant socialista, jo estic convençut que en una àmplia majoria no creuen en la monarquia i creuen en un model d'estat republicà. En aquest sentit, fer una crida a tot aquell simpatitzant socialista que, perquè té la Izquierda Plural i altres forces, té l'oportunitat d'expressar el que realment pensa, no el que pensa.
No estem en campanya, Joan. No,
però el PSOE ha dimitit de representar a la ciutadania i més concretament a la seva militància. I això és bastant lamentable.
Per cert, una notícia d'última hora, el senyor Duran i Lleida ha fet un tuit dient que té el vot molt clar i que s'abstindran.
Ah, com el PNB.
Diu, dona diversos motius, ha fet diversos tuits, diu que tots s'ho preparen i ho acorden al PP i al PSOE, que exclouen les altres forces, que les coses no poden tirar endavant així, que s'ha de buscar complicitats. Vaja, doncs que sembla que Convergència i Unió s'abstindrà.
Sembla que ho fa com a contracor, no? Perquè ho justifica molt.
Dit això, la CUP.
És el torn de l'Ignasi.
Sí, no, bé, la monarquia és un anacronisme, no té cap mena sentit. El segle XXI i el segle XVIII el segle XIX, evidentment, no? Perquè ja és una de les coses que fa que els ciutadans no siguin iguals. Hi ha unes persones que per herència doncs, són els caps de l'Estat. A part de la despesa i aquestes coses, que per mi són minúcies al costat del concepte, no? De què significa la monarquia. Hem dit això, és l'ocasió idònia perquè es fes un referèndum. Jo, la veritat, m'importa relativament, vull dir, sí, per solidaritat, molt amb el poble espanyol, perquè els catalans marxarem aviat. Vull una república catalana, però també vull una república espanyola. No vull que Espanya segueixi sent una monarquia, perquè em sembla una cosa, com dic, un anacronisme, no? I el que passarà ara, molt probablement, si com el PSOE i el PP pactaran, doncs serà un nou rentat de cervell, conseqüència del rentat de cervell que vam fer fa 30 anys i les geografies que s'estan fent ara. O sigui, s'està presentant el rei d'una manera, o sigui, una persona amb molts clarobscurs, coronada per un dictador, que va jurar els principis del moviment, totes aquestes coses, vull dir que, aviam, podem dir que Juan Carlisme, que ha fet un paper molt important, bé, per mi no ha fet res el senyor Juan Carlos, per mi és un titella per intentar fomentar la democràcia aquesta que diuen que tenim, no? En tot cas, i faré una prèvia, perquè en aquest cas crec que és de justícia. El Pere Soler avui ha fet un posicionament coherent amb el que haurien de ser els socialistes. El que passa és que els mal anomenats socialistes del PSC i el PSOE faran bueno, jo penso que és la defunció de, del projecte, no? Han dimitit del socialisme fa molt temps, han dimitit del federalisme a la realitat i ara dimiteixen del republicanisme, no? Jo, tres apunts. Navarro, en els seus anàlisis lúcids que fa habitualment, diu que ara és el moment de tercera via. La senyora Valenciano duia un pin republicà durant la campanya i ara, bueno, no diu res, no? I el senyor Lucena va dir que ell és conceptualment republicà però que avala la coronació de Felip de Borbó. És com si jo digués que sóc vegà i menjo botifarra cada dia, no? Em sembla incongruència també que Ciu voti abstenció quan està en un procés, quan diu estar totes en un procés del dret a decidir, perquè una cosa es contradiu amb l'altra. I finalment la darrera reflexió és que el PP i el PSOE, que es diuen el nom del porc i sembla que siguin antagonistes, quan cal, per imperatiu al quadrat, sigui l'article 135 per prioritzar el pagament del deute o sigui enllestir la coronació d'un nou monarca, es posen d'acord d'una manera insòlitament ràpida que ens demostra que tot el que ens diuen de canvis de la Constitució, que tot és difícil, això és una autèntica farsa. Per tant, aquesta monarquia està tocada de mort, el PP-PSOE estan tocats de mort i hem de fotre el camp d'una vegada, perquè en aquest estat no hi ha cap mena de tercera via ni res possible.
La proclamació de Felip VI pot afectar d'alguna manera aquest procés sobiranista cap al 9 de novembre? Pot ser que tinguem alguna mena de contraoferta per part de l'estat espanyol que impliqui el replantejament de la consulta com a tal, o simplement és un canvi a l'altra banda i això no tocarà el camí?
Jo crec que en aquest sentit, aviam, no oblidem que el rei al final és una figura de cap d'estat representativa i que tampoc té uns poders executius o legislatius importants. Al final, per molts gestos que facin, al final qui ha de decidir o amb qui ens hem de posar d'acord en aquest sentit per poder fer la consulta és amb el govern, no pas amb el rei. Jo no crec que sigui cap tipus de... no, cap revolució ni una nova monarquia ni aquestes coses que jo he sentit alguna tertúlia de la monarquia federal. Això no s'ho creu ningú, perquè monarquia federal és un oxímoron. O sigui, no, jo no ho veig possible. Per tant, jo crec que en aquest sentit nosaltres hem de fer el nostre procés com estem fent i no posar cap tipus d'esperança ni cap tipus de res en aquest procés. És cert que poden haver més canvis i més ofertes i més modificacions legislatives, però no sembla que siguin en aquesta línia.
Ha demanat un torn a Pere Soler, se'l poden autogestionar, que avui sí, veig que no, regna el fair play.
No, en tot cas jo per acotar una mica i per informar, quin és el sentit del comunicat que ha emès l'agrupació de Sant Cugat? És intentar influenciar sobre la decisió final que prengui el PSC. Utilitzarem tots els mecanismes i canals que l'organització ens permet, en aquest cas, que és elevar-ho al Consell de Federació, perquè sigui elevat al Consell Nacional, que és el màxim òrgan de decisió, se suposa, del partit, per fer sentir la nostra veu. Jo crec que també és de justícia dir que les federacions del PSOE de Galícia i de les Illes Balears també s'han mostrat desfavorable a l'opinió. Per això és, crec que el que apuntava l'Ignasi, que és la direcció nacional del PSOE, no, la direcció
federal
del PSOE, perdó, nacional és la catalana, és la que està portant, diguéssim, està reconduint aquesta situació. I em sobta que s'utilitzen les paraules de nosaltres no trencarem el consens constitucional. Jo crec que es fa una lectura incorrecta dels temps que estan passant ara, i així va en el PSOE, i així li va al PSOE, i permetin que ho digui. No, es fa una lectura del que està demanant la ciutadania i dels temps de canvi que s'estan provocant en aquests inicis del segle XXI. I ho dic d'aquesta manera, perquè si veiem el bipartidisme, a mi, de veritat, no m'importa que es trenqui el bipartidisme. A Catalunya, sortosament, vivim una situació de pluralitat i de matisos a la dreta i a l'esquerra que és enriquidor. Per tant, el bipartidisme, al contrari, si el bipartidisme ha de servir per reformar un article a correcuita de la Constitució, per entrar a la Unió Europea, etcètera, etcètera, malament el bipartidisme. Si el bipartidisme significa per tancar en 18 dies una transició d'un rei a un altre, malament el bipartidisme. Per tant, a mi no em preocupa i formo part, diguéssim, una mica d'aquest bipartidisme. I en tot cas, ja deixi'm posar una mica la broma, jo crec que el PSC és el partit que ha patit més enterraments de tots, no? Perquè cada setmana estem enterrant el PSC per una cosa o per una altra. De moment, sembla ser que encara respirem.
A veure, jo la sensació que tinc és que els poders més importants de l'estat espanyol s'adonen que en aquest moment és millor tocar quantes menys coses millor, perquè hi ha riscos importantíssims per l'estabilitat de moltes coses importants per l'establishment, diguem-ne, o aquesta expressió que ara està molt de moda, no? Que és aquesta casta extractiva, no? No sé si... Segurament és una expressió incorrecta, però...
És de Podemos, el Carles.
Casta extractiva?
Sí. Bueno, és...
Durant no és casta?
L'origen d'aquesta expressió és bé d'economistes. És una expressió que té un origen economista.
Sí, sí.
Deixem acabar.
Bé, aquí la qüestió és que, diguem-ne, probablement en Rubalcaba, doncs ell personalment diria, home, toquem-ho, no? Parlem-ne, però creu, deu pensar que no és el moment. No és el moment perquè l'element català, doncs, pesa molt. Jo, a mi em va cridar molt l'atenció un article que vaig llegir a VilaWeb i que parlava de com li va anar el jutge Vidal quan el van convocar del Consell General del Poder Judicial sobre el fet de que ell havia estat participant de forma altruista, etc., doncs participant en una redacció d'un esborrany de Constitució Catalana, no? I li preguntaven, entre altres coses, si una Catalunya independent acceptaria en Felip VI com a rei, en format Commonwealth, diguem-ne, no? Abans en Joan parlava de que la monarquia federal, que no podia ser, que era un oxímoron. Bueno, jo crec que tenim el cas britànic, diguem-ne, que de fet fa uns anys, quan encara el procés català no estava ni molt menys tan madur com està ara, hi havia gent que ho deia, això, no? Escolteu, podríem formular una proposta tipus Commonwealth, mantenir la monarquia, que de fet la monarquia borbònica també es deriva de la dinastia catalana, però des d'una independència de facto plena, no? Bueno, era una qüestió que estava sobre la taula i que sembla, segons relatava aquest article, que està viu. Bueno, que algú la postula, tot i que em sembla que el tempo ja està absolutament fora del que li toca, no? Que Catalunya està en una posició que no té retorn, que tindrà un recorregut o un altre, amb Felip VI o sense Felip VI, amb república o amb monarquia a la resta d'Espanya, i que per tant és qüestió de temps, i que jo espero que aquest temps sigui el més breu possible, per una banda, i sobretot que es condueixi amb molta serenitat. I per tant, la pregunta que ens feia el moderador, en Pep, no? Afectarà o no afectarà? Home, jo crec que és una gran operació de màrqueting, també. I que ara algú ho ha dit per aquí, no? S'ha parlat de geografies, etc. Doncs això ho viurem amb molta intensitat, amb mitjans molt poderosos també aquí a Catalunya, i ja ho estem vivint, no? I per tant, doncs, bueno, es tracta de continuar en aquesta línia, d'anar convencent, parlant, aportant serenitat i elements pel debat, i que la decisió que hagi de prendre la societat catalana, doncs, que la pugui prendre el més aviat possible, de la millor manera possible, en un marc legal, català, tolerat o no, violentat, diguem-ne, per les institucions espanyoles, i que hem de seguir el nostre procés.
Ignasi Bea?
Bé, hi ha una qüestió que era evident, que és que amb un rei objectivament decrèpit, o sigui, no ho dic com en to pejoratiu, objectivament decrèpit, que té més de cap al 70 llarga, amb no sé quantes passades pel taller que ell diu, que se'n va a Botswana amb elefants, que té amants confirmades, no? Vull dir que era una figura incòmoda i que havia fet baixar la popularitat de la monarquia els darrers anys d'una manera bastant important, no? Aleshores, el príncep Felip, que és em sembla que és l'únic que se salva de tota la tropa, perquè entre el del nos i l'altre i la infanta imputada, doncs aquí no salva ningú, no se salva ni Déu, però no salva ningú, doncs penso que era una cosa que havien de fer pràcticament inevitable, no? Jo després de pensar-ho, ahir vam tenir tot el dia de programes del rei, abans d'ahir també, no? Al principi pensar com ens pot afectar. Jo penso que o no ens afectarà, perquè Catalunya té posat el rumb molt clar cap al procés de que cristal·litza el 9 de novembre en una consulta. En tot cas, crec que ens afavorirà, perquè la tercera via proposada des de Catalunya, que té algunes persones que encara hi creuen, tot i que són menys respecte a les persones que ja han decidit tirar pel dret per la qüestió del dret a decidir, veuran com el PSC i el PSOE, malgrat l'oposició de diferents parts així, doncs renunciarà a una més de les coses, no?, que és la república. Aleshores, penso que molts partidaris de la tercera via, doncs veuran que no hi ha tercera via possible, no? I sobre el tema de la monarquia federal, és un oxímoron, sí, un oxímoron claríssim, com intel·ligència militar, com tants altres, i només dir que a mi m'ha sobtat a Convergència i Unió, no ho dic pel Carles, però per exemple hi ha gent de Convergència local que m'han defensat bastant, més d'un i més de dos, la monarquia per Catalunya i tot, com a, per la figura d'un cap d'estat neutral que estigui per sobre dels partits i tot això, no? Que si tu vols, a més pots fer unes eleccions per un cap d'estat neutral,
sí,
sense que sigui monarquia, no? Per ser, no té cap sentit el tema de la monarquia, i qui plantegi que Catalunya tenia una monarquia té seriosos problemes de comprensió de la realitat i seriosos problemes està tot plegat, vaja.
Una cosa, jo els volia preguntar, amb la llei orgànica que s'aprovarà, com quedarà la qüestió de la inviolabilitat del rei Joan Carles?
Home, nosaltres no sé.
Pregunto, si podem, no sé si tenen informació, perquè no podem, per mi és un gran dubte.
No, diuen que no hi haurà retroactivitat.
No.
O sigui que a partir d'ara totes les malifetes que faci, si és que em fa clar, doncs...
Les anteriors, diguem-ne,
que
queden...
Però que passa ser aforat, he sentit jo, que li treuen la cosa aquesta
inviolabilitat, sí que m'haig d'apuntar majúscules.
I el passen a ser aforat, com pot ser un diputat o un senador o similar. Bueno, no sé, aquest és un tema que... Ja, quan acabi de redactar-se la llei, aquesta llei que tindrem en res, en unes... que són 15 dies, que tindrem un rei nou, el 18 de juny és la data...
Sí.
En qualsevol cas, el ple anterior...
Estima que no sigui 18 de juliol, que ha sigut...
Hagués ja... En qualsevol cas, les forces polítiques santcugatenques es podran posicionar en aquest sentit. Iniciativa ha presentat una moció demanant aquest referèndum pel model d'estat en el proper ple. Per tant, totes les forces polítiques amb representació al ple podran expressar la seva opinió en aquest sentit.
Però la CUP una vegada no els van parar una moció sobre el rei? Sí. Ara estic fent memòria.
Sí, bueno, però era declarar el rei no en grat. Sí,
no,
que
no, 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 era declarar Santcugat com el mar... al marge de la...
Nosaltres demanem que la demanda de que hi hagi un referèndum per decidir el model d'estat, perquè el matís és diferent.
De totes maneres, abans ho apuntava, no? Jo crec que és hora de gestos i que la lectura que s'està fent no és correcta, perdoneu que insisteixi, però ja que no, segurament no ens en sortirem al Parlament, jo des d'aquest humil micro demanaria a Felip VI que fes el possible...
Música de fons de la solemnitat.
No, bueno, no, que si fos coherent i veiés la controvèrsia que està portant la seva nomenament, no és la seva coronació,
proclamació, tècnicament és una proclamació,
doncs la seva proclamació,
una cosa que pres aquests
dies, doncs no estaria de més que, és igual, un cop que estigués fet, que se sometés a referèndum també.
Abans, no?
És igual, vull dir, perquè com que totes fan presses, no donarà temps. I llavors, ell, si vol ser d'alguna manera referendat pel poble, no estaria tampoc malament sometre's a les urnes.
Una qüestió de confiança.
És una qüestió de confiança i de dir, jo ja hi soc, però veig que hi ha controvèrsia a la ciutadania, que hi ha una certa protesta sobre la meva proclamació i sobre la meva corona, doncs poso el meu càrrec a vistes a la ciutadania per veure què en pensa. Escolta, és una altra via. Escolta, se'ns tanca una via, obrim-ne una altra.
Bueno, el Franco també feia això, plebiscits. El Franco també feia plebiscits.
No,
de suport a la seva figura, no?
Joan, em sembla que no és tan descabellat. Si ell vol tenir la tranquil·litat de tenir el suport del seu poble, per dir-ho d'alguna manera...
Sí, clar, i una vegada coronat, què farà? Dimitirà, també, abdicarà.
No, és una referència... Bueno...
Escolta, jo entenc que el que vols dir, però que no... Sí.
Bueno, però en el moment de... Escolta, en moment de canvi és ara. Jo reconec que el moment de canvi de model d'organització ha de ser ara, quan hi ha aquesta transició, però...
Convergència i Unió.
Mai estem...
I després la CUP.
A veure, sobre la inviolabilitat...
Sí. No, és un tema que em preocupa. No sé saber si li faran una inspecció d'Hisenda, per exemple, com a les pimes catalanes.
Jo penso que la monarquia o un president de república o el que sigui, són més que persones, són institucions. I per tant, han de tenir una certa empara respecte d'atacs que puguin rebre, doncs que tinguin un ànim senzillament desestabilitzador. Per tant, jo crec que han de tenir algun tipus de parallams, diguem-ho així. Han d'estar sotmesos en un marc legal com tothom, no? Per tant, això es tancarà, es tancarà doncs bé, segur, no? Clar, ara sortia aquesta qüestió que deia en Pere, s'ha marat el cel.
La confiança, referèndum.
Ah, sí. Clar, aquí em venia al cap la qüestió de que la consulta catalana, que s'ha plantejat com una consulta per saber què pensen els catalans, perquè si els catalans pensen una determinada qüestió, l'ordenament jurídic del conjunt de l'estat espanyol hauria de moure's cap a aquella qüestió si és que respecta la voluntat dels catalans, no? I això se'ns ha dit, és que això no es pot ni preguntar. No es pot ni preguntar, no? Doncs sobre la qüestió de la monarquia, algú ho ha dit, algú dels alts representants de les institucions espanyoles, ha dit que això no es pot ni preguntar, perquè com forma part dels principis inspiradors de la Constitució i, per tant, dels pilars essencials de l'Estat, no? I aquesta és la posició que molts tenen, i això em sumo, diguem-ne, el que abans plantejava en Pere Soler, de dir, home, jo crec que són moments per qüestionar-se moltes coses, no? I això no és possiblement... Jo crec que la societat ho demana. si és el moment polític o no és el moment polític, doncs cada partit ho valorarà. I els grans partits doncs, tenen una posició molt clara en aquest àmbit, però és evident també que estan emergint molts no tan tradicionals que sí que postulen canvis importants i que van guanyant quota electoral d'una forma inexorable, perquè realment la societat té ganes de canvi i de que se'ls qüestionin coses importants com ara la monarquia o com ara el dret a decidir amb un sentit nacional i també amb un sentit social.
Sí, sí,
que,
sí.
Que moltes vegades és una qüestió que sorgeix i que per tant està també sobre la taula, no? Bueno, és això, el no poder ni preguntar-ho a la societat, això em sembla que és inacceptable, I és inacceptable pel cas català i és inacceptable per qualsevol altre cas, i la política i l'ordenament jurídic el que ha de fer és donar resposta a la voluntat de la societat s'expressi, que s'expressi com s'ha d'expressar, i no a l'inrevés, no? I per tant estem davant d'una d'aquestes situacions que són absurdes i que indubtablement s'han de corregir.
Ignasi, bé?
Sí, no, ràpidament, que abans quan es deia com podia afectar això el tema català, el procés que s'està vivint, per mi el titular seria o ara o mai, perquè des del punt de vista dels espanyols que volen reformar l'estat, no? Penso que hi ha una conjunció de crisis, hi ha una crisi del règim sorgit de la transició claríssima, que expressa en aquest bipartidisme que està esfondrant una miqueta, també a Catalunya, com a Convergència, com un dels pilars també, i que el PNB al País Basc com un dels pilars d'aquest règim, no? D'aquesta entente per anar cap a la democràcia entre moltes cometes, no? Després hi ha una crisi socioeconòmica, la més gran que hem tingut, i s'afegeix una crisi de la monarquia. Aleshores, penso que els espanyols que vulguin un canvi de model d'estat ho han de fer o ara o mai. O sigui, si ara Felip VI es corona, serà molt difícil que hem canviat les coses a l'estat espanyol, i això repercutirà més positivament que negativa al nostre cas, perquè bueno, això, no? Els partidaris d'una reforma de l'Estat se n'adonen que l'Estat no es pot reformar, que la Constitució és sagrada, i és el que deia el Carles, o sigui, la Constitució no pot ser que estigui per sobre del bé i del mal, i les lleis i les Constitucions estan per servir la societat, no per encursetar, no? I penso que anirà bé per nosaltres. Finalment, una consideració, llàstima que no hagi vingut el representant del PP, perquè aquesta tertúlia hauria sigut enormement més divertida. No, perquè aquí més o menys...
No és per culpa meva, eh? Sí. Molta brevetat, que us vull demanar una valoració sobre els 5 expedients abans de marxar.
Molta brevetat és... les societats... O sigui, la ciència avança quan el científic es pregunta. Les societats avancen quan es pregunten. Si les societats no es pregunten i es qüestionen les coses, no avancen. Per tant, jo crec que amb això és... està tot dit.
El Sacuat Experience?
No, ara... No. Fem una...
Havia dit, el Sacuat Experience. Home, la meva experience personal...
Doncs el Sacuat Experience, sí. Doncs va, ja que ha començat el PSC.
La meva experience personal experience del Sacuat Experience, no és gaire positiva, jo li dic així. Hi vaig trobar, a part de... Ho trobo positiu, diguéssim, encursetar tot amb un gran bloc, amb un gran paquet, tot el que es fa, perquè són diferents activitats que es fan i l'únic que es fa és posar-li un títol i posar-li una carpa i dir, estem en el Sacuat Experience, el tema de les tapes, el tema de la mostra gastronòmica, el tema de la nit en blanc, no sé si podríem també fregir-ho, el tema de les diverses actuacions que hi ha hagut al carrer. A mi em sembla que s'ha fet d'una manera bastant caòtica, en moments estressants inclús per l'organització, i que ha portat un cert descontrol no només als participants, als comerços participants i a les entitats participants, sinó també en els propis consumidors. Jo no en trec una valoració positiva, més enllà de, suposo que el senyor Bruguerola ens dirà que ha estat fenomenal, ens posarà números, ens dirà tot el que sigui, però la meva experiència personal i la de veïns que m'he trobat i ciutadans que m'he trobat, doncs que coincideixen. Ara, tot el que sigui promoció del comerç, fem-ho, però fem-ho d'una manera tranquil·la i assossegada i consensuada.
Iniciativa?
Bé, la valoració del Sacuat Experience, en aquest cas no coincideixo gaire amb el Pere, és positiva, amb coses a millorar. Jo, és en aquest sentit que crec que és una bona manera de donar-li una identitat a tot el que passa a la ciutat, de la nit de l'art, de la nit en blanc, de la Google Experience, a més, amb més activitats d'entitats, en aquest cas també la CUP, l'Esbart, la manifestació de les samarretes grogues de l'últim cap de setmana. O sigui...
Com? Les samarretes?
No, que va coincidir tot. Va coincidir tot. Per això, en aquest sentit... Jo personalment, no el meu partit, sinó és una opinió meva, sóc més partidari d'esponjar-ho més amb el temps, no concentrar-ho tot en 10 dies, 15 dies, que és el que ha durat. Potser es podria haver esponjat més, tenint en compte que aquest mes, a partir del mes de maig, l'activitat a la ciutat d'entitats i altres també creix exponencialment els caps de setmana. I jo, em perdonareu, però com a tecnofriqui, vaig veure molt interessant l'experiència de les Google Glasses. A mi és un tema que m'interessa molt i vaig trobar que era una bona iniciativa donar a conèixer a la ciutadania aquest tipus de gadgets o de futur.
Ignasi Bea.
Jo parteixo d'un apriorisme, que és que els anglicismes em tiren una mica enrere, i clar, sembla experience, smart city, feedback, background, brainstorming, gadgets, Google Glasses, tot això, clar, em poso una mica allà a la defensiva, no?
Win-win.
No. Intento fer un esforç d'empatia i es diré que no tinc una valoració negativa del que ha passat. Senzillament, jo li dic un 54 actiu mini, un mini 54 actiu, no? Està bé. Hi ha algunes coses que penso que estan molt bé, com el tema de les tapes, tot i que n'hi ha moltes que són molt minces, però penso que està molt bé perquè molta gent està tot ple tots els dies. Jo he anat parlant amb molts comerços, amb molts restaurants, que diuen, ostres, la gent ve a fer la tapa, es queda i a més coneix el lloc, no? Penso que això és una cosa que hauríem de... Avui també ho he expressat a la comissió informativa, que no només amb motiu de la Fira Sant Quat Actiu o el Sant Quat d'Experients aquest, sinó una cosa regular, no? De tant en tant, un cop al mes, potser un dia, no tota la setmana, no? Perquè és una manera de fomentar la restauració local i tothom ho valora molt positivament. I després tampoc valoro excessivament de manera negativa, tot i que a mi m'ha quedat una mica lluny perquè tenia altres activitats aquest cap de setmana, i perquè, bé, jo intento fer ciutat o veure Sant Quat més o menys cada dia, i aleshores, per mi, com ho concentren en uns dies, doncs tampoc és d'especial utilitat, no? Però entenc que està bé de tant en tant fer un aparador, i, bueno, no valoro negativament que la nit en blanc, la nit de l'art, aquestes coses coincidissin, però ja dic, per mi ha sigut com un Sant Quat actiu mini, però no ha sigut una gran novetat, vaja.
Bé, una mica recordar per què es fa això, no? Això es fa perquè la creació d'ocupació la creen els negocis, les empreses, els professionals, etc., i la creen doncs, quan neixen o quan creixen o quan aconseguim portar negoci de fora, no? I el Sant Quat Experience és un impacte de mercadotècnia, per no dir màrqueting, territorial, local, municipal, en aquest sentit, perquè creiem que Sant Quat té un bon posicionament, però el podem millorar per aconseguir millorar les circumstàncies de vida de la petita economia urbana, del comerç, de la restauració i molts altres, no? I amb aquesta, jo que diria que el més positiu de tot és la quantitat d'empreses, entitats, associacions, etc., que s'han agregat per conformar un paquet conjunt. Aleshores, a partir d'aquí, aquesta és una primera experiència, i és una primera experiència que tots estem d'acord que té àrees de millora, i que hi ha un debat, que no és ara, que ve des de fa molt de temps, no? Que és si hem d'apostar per la concentració de moltes coses amb un número determinat de dies o per una certa major dispersió per multiplicar els impactes, tot i que siguin més petits al llarg de l'any. I per tant, aquest debat sempre l'anem sostenint, i nosaltres fem una mica el que creiem que té més consens en cada moment, no? Per exemple, la nit de l'art, tots som conscients que genera, no tothom està d'acord en que estigui integrat amb una mostra o amb un Sant Quat Experience, i nosaltres jo crec que hem de proposar el que proposin els protagonistes, perquè això es fa per ells, això es fa perquè els artistes, els galeristes, els comerciants, els restauradors, etc., les coses els hi vagin millor i puguin contractar més persones i puguin continuar invertint i generant doncs, dinamisme econòmic en benefici de tothom. I aquesta és la idea, no? Jo diria que el més important de tot és la quantitat de voluntats que estan arribat a agregar, des d'un mercantic fins a la gastronomia, fins als comerciants, fins a la nit de l'art. És una qüestió que ha sigut capaç de posar en valor moltes iniciatives que tenen ganxo a la nostra ciutat, i que el que hem de fer és que aquest ganxo exploti al màxim en termes econòmics i per tant de creixement i de creació d'ocupació, insistir. I una última apreciació també aquesta, que és personal, no? Sense anar més lluny, dissabte a la nit hi havia un ambient a la ciutat brutal, o sigui, era una alegria passejar per diverses places. Jo vaig fer un recorregut que passava per la plaça Barcelona, plaça Octavià, Pep Ventura, escolta, era una meravella, no? Veies moltes persones, tal com ara es mencionava en el plànol de les tapes, la gastronòmica estava a tope, en fi, molt bé.
Breument, telegràfic. Pere Soler...
Saps què és el problema?
Telegràfic,
Que la resta de l'any, a les 11 de la nit, un dissabte, Sant Cugat no està tan alegre.
Hem de passejar més.
I això sí que és una pena.
Hem de passejar més.
Iniciativa?
Passejar, jo visc al centre,
No, només fer una menció especial a la nit de l'art, l'oportunitat que vam tenir de visitar, per exemple, l'estudi del Pere Formiguera, que jo crec que era va ser una qüestió també molt, molt interessant i molt... com a homenatge va estar molt bé.
Ignasi Bea, algun comentari més?
Sí, ràpid. No, que... està bé que fem vida al carrer i tot això, Carles, el dissabte feia goig, però aleshores hem de debatre què volem que siguin els nostres carrers i tot això, perquè la resta de l'any és diferent.
Hem de marxar, moltíssimes gràcies als quatre, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.